El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 34 minuts, estan escoltant la tertúlia del Gai del Monestir a la Ràdio Municipal de Sant Cugat, en companyia avui del Roger Lipadró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I el Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una edició de butxaca que diem nosaltres perquè la tertúlia dona la campanya, almenys aquesta setmana que tenim les entrevistes. Avui l'última entrevista a Convergència, han fet doncs, que modifiquéssim l'horari d'aquestes tertúlies. Em preguntava el Roger Lipadró si estava interessat en comprar Torre Negra abans d'entrar en antena. Jo li dic que a mi no m'avalaven, eh?
Està en venda, ostres, tu. I
això ho vam comentar aquí a la ràdio. Ara no recordo la xifra, però diria que no aconseguiria aval, eh? Suficient per poder-la comprar.
No hi posava preu, eh? No,
la masia, la casa de Torre.
L'entorn.
Entenc el que...
Els terrenys, no, també?
No, és la casa més el vallat que hi ha al voltant de la casa, que són 3 hectàrees de, diguem-ne, de jardí, més 83 hectàrees de bosc.
I aquí aquesta part de terreny afectava en la compra que havia fet el Núñez, algun terreny d'aquest?
No.
De les cases que podien fer allà?
No, el que passa és que teòricament està dintre del polígon de Torre Negra i teòricament doncs, té una edificabilitat aquest terreny. Aquestes 3 hectàrees tenen una edificabilitat, sí.
Ja.
Això sí.
Jo estic buscant la notícia perquè ara...
Ja veurem com acaba això, no? Que...
4,2 milions, això ho publicàvem fa uns mesos.
Sí, és
molt clar. 4,2 milions, senyor. En bon estat, perquè li comentàvem ara amb el Domènec que nosaltres havíem fet una visita fa temps. De fet, amb els petits propietaris vam fer una entrevista allà, si no recordo malament, i ja està en condicions, vull dir que no es veu...
Amb 18 anys hem fet tantes entrevistes que ja és difícil no recordar-te.
Doncs, per cert, que ahir publicàvem nosaltres, recuperàvem aquestes càpsules de topònims de Sant Cugat i d'altres, bueno, que repassem els barris, la història de cada barri, el Domènec ens ha donat un cop de mà molt important, però repassava en aquest cas el Forn Ibèric. Jo desconeixia, per exemple, la història de quan el van descobrir, diria que eren, em sortirà el nom, van ser a un...
Club
Excursionista de Gràcia.
I
això, el que em va sobtar, que és amb tota la bona voluntat evidentment, doncs, de mantenir-lo, va suposar tot el contrari, doncs, que es perdessin, per exemple, vestigis per poder determinar, per exemple, exactament l'edat d'aquest forn. Això acostuma a passar, o acostuma a passar, no tant, entenc que no passa tant.
Bueno, penso que això va ser una excavació que es va fer a principis dels anys 60, en què les metodologies arqueològiques eren allò agafar un pic i una pala i a veure què sortia, i que per tant no era gaire sistemàtic, però no és que des del camp dels aficionats no fossin gaire sistemàtics, és que des del camp professional tampoc era gaire sistemàtic en aquest país, eh? I bueno, per desgràcia els va interessar més l'estructura que no pas el que sortia contextual, no? I això va ser una llàstima, esclar.
Doncs aquest repàs el continuem. Em sembla que avui tenim el tema de l'ermita de Sant Adjutori. Si volen poden entrar a cuat.cat i repassar, com deia, en companyia del Domènec Miquel, que com sempre ens dona
de fet de Santa Maria de Gausac, però en fi, ja sé que en diem Sant Adjutori.
Doncs
no, és que el problema és que aquí a Sant Cugat hi havia dues capelles que eren Santa Maria, una que era Santa Maria de Campanyà i l'altra que era Santa Maria de Gausac. Llavors, per distingir-la una de l'altra, es va acabar una dient Sant Adjutori i l'altra dient Sant Mamet. I la Mare de Déu, allò el segon pla, ja se sap que les dones sempre millor un segon pla que així, eh?
Doncs, com deia, són apunts històrics que tenim, jo crec que hem de fomentar, almenys nosaltres, des del grup de comunicació públic, i com deia, amb el Domènec Miquel, que ens ha donat un cop de mà per fer aquest repàs. Per cert, dimecres que ve tindrem el debat aquí de Cugat.cat de les eleccions, serà a partir de les 9 i durarà una hora i mitja... I jo us volia preguntar, no sé si dilluns veu estar una mica a la guai del debat a 4 que van emetre les televisions principals als grups grans de l'Estat. Hem fet un repàs aquí a les tertúlies. Diguéssim que d'alguna manera un dels objectius, i em quedo amb el que ha recollit una mica la premsa, era saber dues coses, bàsicament. Una, si era possible l'aritmètica entre partits, és a dir, si podríem visualitzar pactes entre uns i d'altres. Aquesta incògnita, diguéssim, no la vam aconseguir aïllar massa, vull dir que les situacions se'n recordaven força als debats d'investidura que van haver-hi al Congrés dels Diputats. I segon, si allò dels indecisos serveix per alguna cosa, això dels debats. Ja sigui, en aquest cas, perquè ara ens ocupa les eleccions generals o quan passen a nivell local o a nivell autonòmic. No sé què en penseu.
Precisament aquest debat jo crec que va ser una mostra claríssima de que no hi ha ni un sol indecís que es decidís per qualsevol element del debat. Perquè va ser d'un avorrit i dues hores i mitja, jo ho vaig veure tot, però estava fent altres coses i anava escoltant, no? I realment era una pèrdua de temps, perquè no, jo si fos indecis no hauria definit per cap, perquè tots van dir la regla normal, van dir les normes que establien, però no em va convèncer cap, va ser avorrit, no sé què opineu, però en general
a mi em va semblar tristament masclista. Només hi havia una dona, una figura decorativa, que era una figura decorativa allà al mig. Jo crec que s'havia d'haver compensat. Els candidats no els pots canviar. Si els partits han posat un home, això no pots canviar. Sí, sí. Però els presentadors i els conductors i els moderadors, això sí, ho pots compensar una mica, com a mínim. Però si tens un gerro amb flors allà per decorar, això d'entrada ja no és només una qüestió de la televisió, sinó de la societat en definitiva, oi, també? Després em va cridar l'atenció que clar, aquests grans aquests senyors que donen lliçons de democràcia no es plantessin ni diguessin com és que aquí no hi ha, aquí falten partits. Què vol dir que són quatre, no? Què vol dir això? Clar, si són eleccions estatals, doncs aleshores o és que resulta que ells són Espanya i els altres no. Ja està bé, no?, que pels partits que potser faltaven ja els hi va bé que no els considerin com a tals, però en tot cas, si tu consideres que aquell forma part del teu club, l'has de convidar. Si no li dius no, és que tu no ets de la colla. Val, si no soc de la colla, aleshores no jugo a les teves regles. I després, clar, això que diu el Jaume, doncs, clar, era soporífer. Evidentment del nostre país, que és el tema més important que té l'estat espanyol en aquests moments, que és el tema de Catalunya, el conflicte amb Catalunya. Aquest va ser un tema absolutament tangencial, una cosa absolutament al marge, i després no hi va haver sorpreses, és a dir, va ser un debat que era el que s'esperava, un debat nacionalista espanyol, on les posicions entre uns i altres, si t'hi fixes, veus que no hi ha tantes diferències. Són matisos, però en realitat tenen moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses en comú.
Ja no us pregunto pel debat de televisió espanyola, que va ser a la 1 de la matinada, no sé si algú va tenir...
No.
Quin era aquest debat?
El debat de set que va fer televisió espanyola, aprofitant el contenidor que tenen del debat de la 1, van fer la versió espanyola i la versió catalana, però insisteixo, no en un horari estel·lar com va ser el debat a 4. D'alguna manera, el que deia una mica el Víctor, sobretot en temes, en qüestions com les de Catalunya, que van fer una pinzellada en el debat general, i alguns comentaris que van córrer era abordar un tema tan rellevant, entenc jo, almenys informativament o mediàticament, com ha estat el procés català, que no hi hagués cap figura. Evidentment hi ha un candidat català, que és l'Albert Rivera, però representa un sector molt concret, i la resta, doncs, d'alguna manera, hi ha qui deia que feia aquesta crítica de potser faltava alguna figura més, no?
Però a més el tema català va passar de puntetes tothom,
sí,
va, quatre,
això van dedicar-hi doncs dins tercer o quart bloc una part molt molt concreta,
i tothom sap, o més a Catalunya ho tenim claríssim, que hi ha unes segones eleccions per culpa de Catalunya. Que si no sigui el problema de Catalunya, ja hi hauria govern.
Les línies vermelles, entenc jo, que van per aquí, en la posició de Podemos, entenc, del desembre, és el que diu el Jaume Pla.
Bueno, no, jo no estic tan convençut que vagi a ser per culpa de Catalunya, però bueno, sí. Era difícil arribar a unes situacions de pactes per molts altres factors. I aleshores, bueno, Catalunya podia ser un de més, però no penso que vagi ser el factor decisiu, eh?
El cas és que la fotografia es pot tornar a repetir perfectament el 26 sí. de juny. Vull dir, no donen una majoria contundent a cap partit. Hi ha alguns moviments, el sorpasso de les confluències de Podem, que poden donar aquesta segona posició, però es pot tornar a repetir la fotografia. Què podria canviar del desembre ara?
Jo penso que poca cosa. Jo tinc la sensació, després de sentir atentament el debat, però de forma avorrida, perquè si alguna cosa tenia aquell debat era que era avorrit, perquè és que cap dels candidats no va aportar res de nou ni engrescador. No va sortir gens engrescat de res. I després hi ha una cosa que jo sempre dic, i ho sento, ho torno a repetir, és que la llei electoral s'ha de canviar. Això no pot ser que sempre siguin els 4 o 5 que surtin a primera línia i la resta és que ni a segona ni a tercera, és que ni surten, no gairebé, o si surten, surten amb una carrera de 100 metres, surten a 50 metres més enllà. Això no pot ser. Jo crec que aquí tots han de sortir de la mateixa línia i els partits que no tenen aquesta opció l'han de recollir, l'han de poder tenir i han de tenir les mateixes oportunitats. Si no, és que sempre escoltarem els mateixos discursos, les mateixes opinions i amb el mateix format, que això no canvia ningú. I jo, francament...
Però es tracta d'això, Roger?
Sí, sí. Avorrit i avorrit. I clar, i la gent quan arriba al poder, a Catalunya passa igual també. Quan estan a dalt, llavors estan empenyats en mantenir-ho. Quan estan a la cua, llavors suposo que se n'adonen. Però, esclar, no acabem mai. És una roda, això, no?
Perquè ens adonem del que, de fins quin punt és absolutament injust i inadmissible aquest debat a quatre, perquè ens adonem de la proporció, perquè el discurs pot ser, no, bé, a veure, dius que vostès representen Catalunya, Catalunya només és una part de l'Estat, etcètera, etcètera, i a més vostès, Convergència i Esquerra, que són els que es presenten perquè la CUP no hi va, doncs vostès són independentistes, i vostès volen justament doncs, fer un país, un estat independent d'Espanya, i com que aquí parlem d'Espanya, vostès no hi han de venir. Val. D'acord. Us imagineu que féssim el mateix aquí a Catalunya, amb unes eleccions catalanes, i bé, escolti, aquí es parla de Catalunya i aquí es debat la independència de Catalunya perquè som els partits majoritaris que estem a favor de fer un estat. I com que vostès defensen un altre estat, vagin les seves eleccions. Aquí no els convidem. I aquí fem un debat que sortirà, doncs només serà un debat a tres. Serà Convergència, Esquerra i la CUP. Oi que seria, que diríem que és inadmissible? Doncs això és el que fan ells. Exactament el mateix, i els que són els mateixos que quan diuen que la legalitat és sagrada, no s'ha de tocar, i són els que ara, Ciudadanos, diu que desafia a l'Ajuntament de Barcelona i que posarà una pantalla per veure la roja als carrers de Barcelona, que són els que defensen la legalitat.
Jo crec que unes terceres eleccions no hi seran, tot el que es veu. Només heu de veure la reacció brutal de la senyora Susana Díaz aquests tres últims dies que està defensant és la política del PP, però la política del PP, la definició ella és Catalunya ens roba, i ja està veient que està caient el seu líder, ja està. Fixa que en els mítings que fa no diu res del que diu la Susana, però és que el descalifica completament. Hi ha un silenci sepulcral de tots els del PSC. Van fent campanya i queden amb el cul a l'aire, perquè, esclar, l'Iceta, la Meritxell, el mateix Saragossa, què han de dir? No poden dir res. Què passa? Que si llavors surt el primer partit, és el PP, pactarà amb el PSOE.
No diuen res, Jaume, perquè pensen el mateix.
O sigui, pensen el mateix.
L'error a vegades és pensar que no diuen res perquè pobres estan allà, doncs, afligits, pensant que, clar, és que, oi, això no s'hauria de dir, tal. No, o sigui, no, és que pensen el mateix.
No, home, però aquesta reacció tan brutal no la veien mai,
Qui calla consent. Qui calla consent. Qui calla consent, perquè si no estàs d'acord amb el que diu un líder del teu partit, surts ràpidament i dius, escolti, vostè diu disbarats. Però si calles, home, vol dir que tu
llavors, ja estàs bé. Llavors, si diu disbarats, es trenca el partit. Fa quatre dies encara, a les anteriors eleccions, l'Iceta deia, a l'hora de pactar, li van preguntar qui pactaria amb Ciudadanos o Podemos. No, Podemos. Bueno, però vostè reconeix que Catalunya és una nació? Jo sí. Bueno, però el seu president li diu que no. ja ho convencerem, hem de parlar, això fa quatre dies ho deia, ara estan aquesta gent
en una que, posició. I el que està clar és que la Susana Díaz, cada vegada que parla, aquests últims dies sobretot, el que fa és enfonsar el partit, el Partit Socialista, donar també, a Catalunya ens fa un favor, perquè que creen també independentistes, encara més, vull dir, a poc, això sí, també sí, va augmentant, i a més, ajuden també al Partit Popular.
Es posa el PP, i
sí,
tant.
Sí, vull dir, està fent
no,
aquesta
no, que
senyora...
Que serà, ja ho veureu, eh?
Que no se'n dona compte del que està fent.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
és que jo al final he arribat a pensar que fins i tot deu ser per una cosa per, absolutament egocèntrica, allò de dir, és que fins
és
i tot...
que ella vol ser presidenta del seu partit, home, a Madrid.
Doncs...
I tant.
Molt
doncs,
més, eh? Més sí, del seu... Sí, més
que sí,
seu...
Ja, però ja sap que no podrà ser d'Espanya.
Però en aquesta línia...
Però si l'enfonsa...
Sí, sí.
En aquesta línia, per això, ja està demostrat que ha estat així les darreres eleccions.
Però no veieu que ella...
El Partit Socialista va endarrere, eh?
Ja, i tant, i tant.
El de Catalunya, vull dir, eh?
Sí, 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 sí.
Encara més endarrere, i això és el que està fent.
I ara veuràs el PSC quines eleccions tindrà, eh?
I la gent d'aquí a callar, i clar, què vols que diguin? És que...
Però jo més que pensar que estan d'acord, és que estan ja espantats i diuen no podem fer res, ja està. El que faran serà dimitir, suposo, quan hi hagi...
Dimitir. No. Això allò que no. Deia el Tarradellas, dimitir mai, mai, dimitir mai.
Però aquí, el paper que fa la Meritxell Batet aquí
i?
És tristíssim, eh?
Home, aquí cadascú... una senyora que va arribar a dir que el GAL no era una banda terrorista, ja, en fi, francament, és...
Sí. Ja ho veurem.
Però aquí cadascú, en tot cas, defensa...
Però no penseu que hi haurà aquesta unió entre PSOE i PP per la unitat d'Espanya? Serà això, eh? Serà patriòtic.
Aquest és el debat que tenen els grans partits amb la fórmula de la gran coalició en Alemanya, si es pot aplicar a l'estat espanyol o no.
No té res a veure Alemanya, eh?
No, però
els dos partits alemanys no tenen res a veure.
Ha funcionat, vull dir, amb Alemanya, penso que fa més d'un mandat o dos, vull dir que,
sí, sí,
que és una fórmula que ha funcionat. Insisteixo, precisament una de les incògnites amb aquests debats, ja sigui en la 4, en la 7, el segmentat d'economia que vam fer, el de dones que vam fer també Antena 3, el tema és veure, jo entenc que els partits grans intenten protegir el seu propi electorat i que no hi hagi aquests moviments o vots que se'n vagin d'un partit a l'altre, i per tant doncs mostren, crec que és lògic que mostrin un posicionament molt contundent a no garantir precisament o no visualitzar precisament aquest tipus d'acords. I per tant aquesta incògnita, almenys des de l'anàlisi general, doncs no ha quedat resolta. Jo us volia preguntar també sobre, ho ha tret una mica el Roger Lipado, sobre el tema de reforma de la llei electoral, que és també com la gran reivindicació del concordat, de refer el concordat espanyol
i el periodisme.
Sí, sí. Vull dir que sempre surten eleccions però després mai s'aborda, eh? sempre queda el calaix. Precisament, no sé si trobarem és igual l'escenari, eh? si tenim un país independent o si continuem amb Espanya, al marge d'això, si trobarem forces polítiques realment decidides a abordar aquesta qüestió, perquè hi ha algunes que, com dèiem, quan estan en aquest segon pla o es senten perjudicades, ho hem vist al PSC a Catalunya molts anys, ho hem vist ara a les últimes eleccions a l'estat espanyol amb Izquierda Unida, en què van treure aquest que superaven el milió de vots i es va traduir en dos escons. Realment les forces polítiques veuran algun dia, s'hauran a la taula i diran això ho hem de resoldre o no, perquè és un debat que sempre abans d'eleccions planeja sobre qualsevol debat o tertúlia, però després tothom se n'oblida. Com ho veieu? Algú veu que hi hagi possibilitats de reformar això o depèn única i exclusivament dels partits?
No, home, depèn bàsicament dels partits. El que passa és que quan hi ha hagut iniciatives populars, diguéssim, justament per fer una llei catalana, diguéssim, aquí, han sigut els propis partits que ho han boicotejat, vull dir, amb la qual llavors no s'arriba, diguéssim, enlloc. El plantejament que sempre tenen els partits és modificar la llei en beneficia o en perjudica. En perjudica, doncs, en fi, doncs no m'interessa. Home, però és que és més interessant pel país. Bueno, i què? Diguéssim, a mi el que m'interessa és el meu interès particular de partit, i aquesta és la dura realitat que hem tingut aquí. I a Espanya passa exactament el mateix. A veure, el que ha passat amb Izquierda Unida no és la primera vegada que havia passat, diguéssim, de que tenien una pila de vots i amb aquella pila de vots no els hi servia absolutament per res, i la Rosa Díaz, amb molts menys, diguéssim, doncs sí, tenia 6, 8, 10 diputats, no? I deies, però vull dir, quan dic molt menys, estic dient amb un 20% del que havia tret, diguéssim, Izquierda Unida en el conjunt d'Espanya, no? I esclar, deies, això és injust, és evidentment que això, diguéssim, i més injust, però bueno, ningú vol afrontar aquesta cosa perquè si això et beneficia a tu, doncs mira els altres que es fotin, i aquesta és la dura realitat.
Què és més just, representativitat o vot directe? Com ho veieu?
És que una cosa paradoxal és que nosaltres estiguem intentant construir un estat i la cosa més elemental que han solucionat alguns que no volen tenir estat és tenir una llei electoral pròpia.
Sí.
I és paradoxal. Sí, perquè, clar, requereix posar-se d'acord, certament, entre els partits, això que deia el Domènec, però, clar, fa molts anys que tenim eleccions, no?, d'ençà de la mort d'en Franco. I fa molts anys que hauríem de tenir una llei electoral pròpia a Catalunya. Les nacions tenen lleis electorals pròpies. I resulta que volem tenir un estat i encara ens regim per la llei electoral de l'estat del qual ens volem alliberar.
Sí.
Doncs, clar...
Que no hi ha perspectives a la vista de que es vulgui fer una nova llei electoral, eh?
Es va fer un petit intent i es va deixar córrer. Es va deixar córrer perquè no es posaven d'acord.
No, però jo el que trobo molt fort és això que, diguéssim, en el cas d'aquí hi ha hagut una iniciativa popular i tot plegat i que aquesta iniciativa popular la van agafar i la van posar al calaix. És clar, això és molt fort. Llavors, per una banda, parlem dels vots i la democràcia directa i no sé què més, etcètera, etcètera, i quan hi ha una iniciativa d'aquest tipus així, que això no ens convé. Ah, vale, entesos. Diguéssim, no convé aquí, en el conjunt de la ciutadania o en els que estan a dalt dels partits. És clar.
Jo crec que la ciutadania segurament que sí que li interessa, segurament que estaria molt a favor de que les altres forces polítiques tinguessin veu i vot i poguessin estar representades i poguessin formar part de tot el que és el tema electoral, no? Ara, jo veig que durant tots aquests anys, aquests últims anys i des de la democràcia, clar, sempre hi ha hagut pràcticament els mateixos partits a dalt, o PSOE o hi ha hagut el PP. I aquesta gent, com que tenen clar que estaran a dalt tard o d'hora, o ara o tu, o ara jo, o alternant, o bé pactant, clar, aquesta gent no els interessa que ningú més remeni les cireres. Però a Catalunya, doncs, tres quarts del mateix. Potser és una mica diferent, no és ben bé així, potser no hi ha aquest bipartidisme.
No, hi ha unipartidisme.
Encara és pitjor, potser, perquè hi ha unipartidisme i aquesta gent decideixen ells solets que no volen fer aquest pas. Per tant, no ho tenim malament. Però jo sempre dic el mateix, a veure, la gent del poble, la gent que som els votants, en algun moment també hauríem d'expressar la nostra, i jo que penso que per aquí també podíem obrir una escletxa per arribar a fer-los veure que aquesta gent, doncs, han de canviar aquest procés.
És que si parlem de construir estructures d'estat, la llei electoral pròpia és una estructura d'estat.
Clar.
I de les clar, més elementals, eh?
Exacte.
Sí,
clar, és l'ABC.
Sí.
Doncs 26 de juny, les eleccions la setmana que ve, nosaltres fem cobertura àmplia aquí a Cugat.cat. Per cert, que divendres que ve no ens trobem perquè tenim Sant Joan. No sé si el celebreu aquí o fora. Heu fet ja el vot per correu si marxeu fora. Esteu per aquí, esteu aquí?
Sí, seré aquí. Anirem a votar.
Molt bé, jo per correu.
Per correu,
sí,
aquí fites el cap de
setmana. Votes per correu?
Sí,
perquè com que és de Ponts i som del poble. I allà no escolta, el coneixen i no el deixen.
Però que Ponts està molt a prop, eh?
Sí.
Estava pensant que, de fet, podies marxar pel matí i tornar a la tarda, si
també, volguessis. També, però no, saps? Jo la meva estratègia és aquesta perquè ja arriba un moment que vull oblidar-me.
Sí, desconnexió.
I desconnectar. I ja he fet el vot, ja he dit, no me'n vingui a explicar res més. Deixi'm tranquil, que ara estic per altres coses. Ja.
Doncs ja ens trobarem l'última tertúlia, que serà el dia 1 de juliol en plena festa major, serà l'última de la temporada a un quart de 10 del matí. Agraïm la presència al Rogeli Padró, al Domènec Miquel, al Jaume Pla i al Víctor Alexandre per haver vingut a la tertúlia de divendres.
A reveure.
I nosaltres tornem dilluns a un quart de 10 del matí amb més tertúlia. Recordin, dimecres, aquest debat que farem a cuat.cat, emissió en directe per televisió en streaming i per la ràdio a partir de les 9 del matí.
El gall del monestir.